RAC1. Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona nit, són les 10. Marsella i Lió reforcen la presència policial per possibles aldarulls aquesta nit i ja seria la cinquena després de la mort del jove Nael en un control policial. De nou tornaran a haver-hi 45.000 policies desplegats per tot França. De moment la ciutat francesa de Saint-Étienne ja ha decretat el toc de queda pels menors que no estiguin acompanyats d'un adult fins les 6 de la matinada. L'alcalde ho justifica pel risc de noves accions criminals. De moment el govern francès no ha declarat l'estat d'emergència, tot i que no descarta fer-ho. El ministre de l'Interior ha deixat la porta oberta en funció del que passi aquesta nit. Unes 300 persones es manifesten a aquesta hora a Barcelona en contra de la presència de Vox a la ciutat. El líder de l'ultradreta, Santiago Abascal, fa un míting a la Barceloneta on ha adreçat als assistents algunes paraules en català. Anem cap allà, Ferran Dalmau.
Sí, la manifestació de la crida LGTBI que havia d'acabar a l'Ajuntament, però que han decidit acabar aquí per contraatacar amb crits antifeixistes al míting a 100 metres de Santiago Abascal, separats per la policia, pels Mossos d'Esquadra, l'acte de Vox. Santiago Abascal ha reivindicat la presència del partit a Catalunya.
Un cuarto de millón de catalanes votándonos y muchos barrios, obreros, de gente trabajadora y que ha sido traicionada con porcentajes elevadísimos de voto a Vox, que no conocemos ni siquiera en otros lugares de España, porque els barris són nostres també.
Abascal, que marxava fa pocs minuts en comitiva, aplaudit pels assistents, i precisament Santiago Abascal ha carregat contra la bandera LGTBI, ha dit que és un lobby i que no defensa el col·lectiu homosexual.
El Canet Rock arriba a aquesta hora al punt més àlgid. A partir d'ara arriben plats forts com Stay Homes, Els Amics de les Arts, Su o The Tires. Encara han de sonar molts noms al panorama musical català fins les 6 de la matinada. Anem cap allà, Marc Sánchez.
Doncs en aquests moments està sonant els últims garrotins de Miquel del Roig. Després serà el torn ja de Joan Dausà, que arriba al Canet Rock dins la seva gira per celebrar els 10 anys del Jo Mai Mai. Dausà és un dels habituals del festival i ha destacat a RAC1 la importància de certàmens com aquest per preservar la llengua, tenint en compte el context polític actual que afecta els països catalans.
És un moment de reforçar l'autoestima, la seguretat, la confiança en la cultura, en la llengua pròpia, i llocs com el Canet ho permeten. És veritat que sembla que haguem retrocedit molts anys enrere. L'altre dia vaig anar a Mallorca a fer un concert i també parlàvem amb amics d'allà. Hem de tornar a lluitar per coses que ja estaven guanyades i, per tant, haurem de tornar a remengar-nos, tornar a parlar en català. Per sort, hi ha cultura en català molt interessant i juvenil.
De fet, músics i també organització llegiran pels vols de les 11 de la nit un manifest en defensa de la llengua i també de les llibertats. Mentrestant, el Canet Rock continua. Sembla que de moment més o menys es va sobre horari establert. El festival posarà el punt final a les 6 de la matinada amb Buos.
I d'aquí una estona comencen les havaneres de Calella de Palafrugell. Veiem com està l'ambient a aquesta hora. Sandra Florenza.
Ambient de luxe i ple absolut a Calella de Palafrugell per escoltar la 56a cantada d'havaneres d'aquí un quart d'hora des de la platja d'en Calau. Helena Gadel, com a novetat d'aquest any, barca de mitjana Els Pescadors de l'Escala i Portbó, l'únic grup que ha actuat cada any des de 1967, ja estan a punt de pujar a l'escenari. El director artístic, Francesc Sánchez Carcassés, ens explica aquests moments previs.
Tot a punt per començar una nova cantada de Havaneres a Calella. En breus instants escoltarem els temes més coneguts del repertori antillà i català, quatre cançons de Càstor Pérez. El tret de sortida de l'estiu a la Costa Brava, tot gaudint d'una gran nit musical.
L'homenatjat d'aquest any és Càstor Pérez, el gran investigador de l'havanera, que va morir el 2010. Entre les 20 interpretacions que es faran durant la cantada, cal destacar les quatre que ell va compondre: Vestida de nit, Temps perdut, L'Havana se llama Elena i El mariner feliç.
I ara els esports amb Marina Garrido.
En joc el partit de la selecció espanyola sub-21 que s'enfronta a Suïssa en els quarts de final de l'Europeu. Ara mateix, primers minuts de la segona part, amb empat a 0 en el marcador. Qui ja està classificat per les semifinals d'aquest Europeu sub-21 és Israel, que ha guanyat a Geòrgia a la tanda de penals. Demà tindrem dos partits més, el França-Ucraïna, d'on sortirà el possible rival d'Espanya, i un Anglaterra-Portugal. Més coses. Fa unes hores, Cesc Fàbregas ha anunciat la seva retirada del futbol a través de les xarxes socials. S'acomiada dels terrenys de joc després de 21 anys com a professional. El jugador d'Arenys
de Mar es va formar a la Masia i va tornar al Barça l'any 2011 per viure una etapa blaugrana de 3 anys. La gran part de la seva carrera, però, la va fer la Premier, jugant durant més d'una dècada entre Arsenal i Chelsea. I al Tour de França avui s'ha disputat la primera etapa a Bilbao, amb final molt emocionant, on Adam Yates s'ha acabat imposant al seu germà Simon. La mala notícia ha estat que Enric Mas ha patit una caiguda i ha hagut d'abandonar la ronda ciclista francesa. L'informe mèdic de l'equip de Movistar ha anunciat que té una fractura de l'escàpula dreta. En el mateix incident ha estat involucrat Richard Carapaz, que també s'ha hagut de retirar per una fractura a la ròtula esquerra. Pel que fa als dos grans favorits, Pogacar ha quedat tercer i Vingegaard novè.
I el temps aquesta nit tornarà a refrescar de valent al Pirineu i a l'interior, però a les grans ciutats de la costa serà més difícil baixar dels 20 graus. Demà repetirà la dinàmica d'avui, amb sol, nuvolades i alguns xàfecs de tarda al nord del país.
RAC 1. Aquesta sintonia és de l'espai dedicat al català, traient la llengua. A la primera pedra aquesta temporada l'hem volgut recuperar per dedicar uns minuts de la nostra part a l'ESEAT.
Si aquest any t'has proposat treure-li la llengua a tothom...
O que el cap parles d'altres llocs.
No ho intenteu, que no en sabeu. No intenteu salar, que no en sabeu.
O que els teus fills parlin com parla de drac.
Havia quedat amb una titi per demà i m'ha aixafat la guitarra.
Si creus que cal rescatar paraules genuïnes, aquest és el teu programa.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Són 8:45. Bona nit.
No ho sé. Totes les respostes al final del dia. Amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1.
Obrim l'última hora del reconcentrat amb una mica de fenomen fan. Va, per acabar. Aquests que sonen els New Kids on the Block, una de les primeres boy bands de la història. Ho va empatar bastant, eh? L'any 1990 amb aquesta cançó. Jo crec que és la seva gran cançó, eh? Step by Step. De fet, un dia com avui eren número 1 a mig món. En aquesta última hora del reconcentrat, tots drets, el gran Josep Maria Pou, a Islàndia. I abans d'arribar a les 11, que començarà el Tu diràs, el No se n'ha parlat prou del No ho sé amb l'Anna Ballonesta, l'Anna Priscila Magrinyà i la Candela Figueres. El reconcentrat torna demà a partir de les 3, 2 hores de reconcentrat de podcast i a partir de les 5 el reconcentrat fins les 11. Us esperem demà més. Que vagi bé, sigueu feliços, adeu-siau.
A la meva esquerra, un home assegut que ha dedicat 55 anys de la seva vida al teatre. Però ell resulta que no volia ser actor. Ell volia ser locutor, radiofonista. Volia de ser una d'aquelles veus mítiques a la ràdio dels anys 60. Quan li sentiu la veu, el reconeixereu a l'acte. Pensareu que vosaltres també l'heu aplaudit al final d'alguna de les seves funcions al teatre i entendreu per què hauria sigut també un gran radiofonista. Josep Maria Pou, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Albert. Bona tarda, companyia.
Qui volies ser, tu?
Què volia ser?
Qui volia ser d'aquests radiofonistes? Ui, diguem, quin era el...
Mira, et podria fer una llarga llista, començant per Joaquín Soler Serrano, seguint per Arribas Castro... seguint per això hi ara també una mica d'actor Mario Beut i Isidro Sola, que eren els quatre actors de Radio Barcelona, però sobretot aquests dos, Joaquín Soler Serrano i Arribas Castro, amb dos estils molt diferents,
molt diferents. I dues èpoques. Un molt més acadèmic.
Exacte,
i l'altre més esbojarrat, no?
Esbojarrat. Jo crec que Arribas Castro va ser el primer que va començar amb tot això de la radiofórmula, el que més sembla la radiofórmula. Qualsevol d'aquestes dues coses jo intentava barrejar-la i fer-ne un totum revolutum.
Com s'escoltava la ràdio a casa teva, a Mollet?
A casa meva s'escoltava la ràdio, sobretot, mira, tinc molts records de la ràdio, sobretot quan jo arribava del col·le, a les 6 de la tarda, recordo que m'enganxava contínuament amb el pa i xocolata o amb el pa amb oli i sal que em preparava la mare per berenar, m'enganxava corrents a la ràdio a escoltar el que en aquells moments quasi totes les emissores feien, que era una cosa que es deia los discos solicitados. I aquesta cosa era la meva manera d'estar al corrent d'un cert tipus de músic que no era la que més m'agradava, perquè els discos solicitados repetien contínuament els mateixos temes, la primera comunió i una pila de coses d'aquestes de celebració. Però llavors el més important era a l'hora de sopar amb tota la família al voltant de la taula. Ho recordo molt bé perquè jo crec que allò va ser important en la meva formació. I quan, a partir d'un determinat moment, d'una determinada edat, jo escoltava allò que feien a 8, quarts de 9, 9 del vespre, un cert tipus de programes familiars, però a partir de seguida, quarts de 10, em feien pujar al llit amb els meus germans d'hora. Però jo vaig començar a mostrar interès i a demanar als meus pares que ells es quedaven a escoltar el radioteatro, el teatre que en aquell moment feien quasi totes les emissores, un dia Ràdio Nacional, l'altre dia Ràdio Barcelona, i...
És a dir, el que la meva generació ja va ser la tele, que t'enviaven a dormir, i veies com els pares es quedaven mirant la tele, i tu et delies per no poder veure aquell programa, no?
Exacte, això és exactament el que em passava a mi. Jo ho demanava, em van deixar quedar, i a partir d'un moment, quan van veure, suposo que quan em van veure la cara embaladit, escoltant allò i imaginant davant d'aquell aparell, que encara el guardo a casa meva, en el despatx de casa meva, en aquell moment, sobre la taula en la qual jo treballo cada dia amb les meves coses, encara hi tinc aquell aparell de fusta que l'any 45, 46, 47 jo escoltava,
bueno, no funciona.
No, ha funcionat fins fa poc, però no, ja no funciona. O potser, jo suposo que si se'l netegeix molt bé per dintre, funcionaria. Però...
Perquè abans les coses es feien perquè duressin.
Sí, perquè duressin tota la vida, lògicament. Doncs aquestes nits amb els meus pares, tots tres sols, els meus germans dormint a dalt als seus dormitoris i escoltant la ràdio fins a les 12 de la nit que acabava el radioteatro, i aquelles veus, recordo molt bé Juan Manuel Soriano, Ràdio Nacional d'Espanya, Isidro Sola, Encarna Sánchez,
Maria Matilde
Almendros, per descomptat, tota aquesta gent són d'alguna manera responsables de que jo sigui aquí avui parlant amb tu.
Clar, imagina't, eh? I que d'alguna manera també, clar, m'imagino com et devia anar al cap, no?, sentint aquelles veus, sí, clar, i com tu construïes tot un món a partir de les veus i del que deien, no?
Jo crec que una de les coses més importants, i ho sabem sempre de la ràdio, és com desperta la imaginació del que ens estan escoltant, no?
Fem-ho a mitges, diguem, no?
Exacte, vosaltres hi poseu la imatge, nosaltres hi posem la banda sonora i entre tots construïm un món de realitat, no? Mm. Efectivament, jo aquells radioteatres despertaven la meva imaginació, n'estic convençut. Llavors, també, això devia ser quan jo tenia uns 10-11 anys, eh?
Però t'he sentit explicar també que tu eres un gran lector de diaris al mateix temps,
molt,
no?
Molt. Aquestes dues coses es complementaven. Però jo no llegia diaris, el dematí jo m'anava a l'escola, em portaven a l'escola, com sempre, i, o ja hi anava jo, per descomptat, més gran. Però jo esperava amb delit que el meu pare tornés de treballar. Vivíem a Mollet, el meu pare treballava a Barcelona.
De què treballava?
I tornava. Estava de cap d'una secció d'una empresa de metal·lúrgia, de material metal·lúrgic i de més. Era un assalariado, no? I arribava a Mollet sempre en el tren de les 6 de la tarda. Que arribava a Mollet a l'estació de França a les 6 de la tarda. I jo procurava moltes vegades, sempre que podia, a ser-hi a l'estació a peu de tren per esperar el meu pare i acompanyar-lo, fer la caminata amb ell, que era pràcticament travessar tot el poble fins a casa. He de dir, he de confessar ara, jo ho he confessat altres vegades, que no ho feia tant per carinyo, que també hi era, es donava per descomptat, no?, sinó per puro egoísmo, perquè el primer que feia al veure baixar el meu pare del tren era arrencar-li els diaris que portava sota el braç, perquè jo sabia que venia amb els diaris, i en aquell moment els diaris de la tarda de Barcelona que ell havia comprat a l'estació abans de pujar al tren eren La Premsa i El Noticiero Universal, i aquells me'ls devorava, més els que ell ja havia llegit al matí, que els portava també sota el braç, que eren La Vanguardia i El Correo Catalán. Aquests quatre diaris jo me'ls llegia cada dia de cap a peus
a la nit,
entre 7 i abans de sopar, abans de sopar, una hora i pico.
Què hi trobaves? Quants anys tenies? Què hi trobava un nen en aquells diaris?
No sé, jo...
Perquè, clar, aquí sí que no t'estimulava tant la imaginació, suposo, no? Era més l'actualitat.
Era el fet de llegir l'actualitat i suposo que m'interessaven ja molt especialment les pàgines de cultura i espectacles. Recordo fixar-me, tenir records concrets. Ara, quan ho miro, a vegades ho trobo en alguna hemeroteca o reproduït en algun lloc, recordo aquell tipus de fotografia, aquell tipus de tipografia de les pàgines de cultura i espectacles. Bé, i t'he de dir que era una festa grossa els dissabtes, perquè llavors es treballava el dissabte al matí a molts llocs, i el meu pare també treballava el dissabte al matí, i arribava a Mollet amb un tren a quarts de dues, a les dues del migdia, i això sí que jo no fallava mai, i anava cada dissabte, perquè més enllà dels diaris del matí, de La Vanguardia i El Correo Catalán, portava dues coses que per mi jo crec que van ser fonamentals a la meva formació: la revista Destino, que sortia els dissabtes, i la revista Gaceta Ilustrada. I aquestes dues revistes jo me les menjava al llarg del cap de setmana.
Escolta, jo deia això, que tu anaves per radiofonista, no? Uh-huh. I que, de fet, la veu la hi tens, no? I tot aquest interès...
No tant avui, que estic una mica enregullat, perquè aquesta punyetera cosa dels aires acondicionats, sí, dels
aquí
quals tots...
Ens...
No, estic molt ben,
sí,
aquí. Però sóc jo el principal culpable, perquè és a casa meva on te poso l'aire condicionat, i de cop i volta me'n dono compte de que la veu no li convé.
No, la veu no li convé, l'aire condicionat no va gens bé. No, et deia això, no?, que clar, tu anaves per radiofonista i has acabat amb aquesta carrera esplèndida d'actor teatral. Per què al final et vas decidir pel teatre?
Perquè en un moment determinat en què jo em vaig voler matricular a l'Escola de Periodisme de Madrid per ser periodista, per treballar a la ràdio per amb el títol de periodista i de més, vaig arribar tard, el plaç de matrícula s'havia tancat, és veritat, i em vaig trobar a Madrid un mes de... era finals de novembre, ja no podia entrar en el curs de periodisme.
Això, que estem a finals dels 60?
Estem exactament en els 66-67.
Uh-huh.
I de cop i volta vaig dir, doncs, què faig? Jo no puc perdre el temps, perquè he de dir que no vaig ser jo el que vaig decidir anar a Madrid a estudiar periodisme. Els militars em van portar a Madrid. El servei militar em va destinar a Madrid. I jo vaig dir, hòstia, que bé, aprofitaré el temps, tinc 2 anys, i dic que tinc 2 anys perquè em va tocar Marina. I en aquell moment eren 24 mesos. I...
Però Marina es feia a Madrid?
És que em va tocar el Ministeri de Marina.
Hòstia, el Ministeri de Marina franquista?
Ministeri de Marina, al centre mateix de Madrid, al costat mateix del que ara és l'Ajuntament, i que durant tot molts anys ha sigut Correus, a la plaça de Cibeles, amb l'estàtua de Cibeles allà davant, allà estava el Ministeri de Marina. I allà vaig fer jo la mili. Però tenia l'avantatge que estava a Madrid i la meva feina, les meves obligacions acabaven a migdia. Uh-huh. Tenia tota la tarda lliure, que va ser quan vaig planificar i estudiar, molt bé, em matricularé a l'Escola de Periodisme i aprofitaré el temps de la mili per fer això. El no poder ser periodisme, vaig dir, i ara què faig? I de cop i volta vaig tenir una idea, vaig pensar, tinc quasi 2 anys per davant, i quan torni a Barcelona i hagi acabat la mili i aquesta gent em deixi lliure, bé, m'aniré directament a la ràdio, no vull perdre el temps. Per tant, què em pot servir per llavors estar ben preparat? La veu, la pràctica de veu, tenir la veu ben preparada, la dicció ben preparada, i em vaig matricular, vaig començar a mirar, i em vaig matricular, llavors no existia encara una escola de ràdio i televisió ni de més, i em vaig matricular a l'Escola d'Arte Dramático, on estudiaven els actors, però sense cap intenció de ser actor. En absolut, pensant que algunes assignatures, les de tècnica de veu, les de dicció i pronunciació, em servirien perquè quan jo acabés la mili i tornés a Barcelona fos el senyor que tingués la millor veu, la millor dicció, etc. I amb aquesta intenció em vaig matricular jo a l'Escola de Teatre. El que passa és que ja...
No només no vas fer ràdio, sinó que no vas tornar ni a Barcelona,
no? No vaig tornar ni a Barcelona, em vaig quedar a Madrid, perquè el mateix dia del meu examen final de la meva carrera, que van ser 3 anys d'Arte Dramático, aquell mateix dia m'han contractat i fins avui.
Has pensat mai, Josep Maria Pou, si dius, hosti, jo volia ser radiofonista, com hauria sigut la meva vida si haguessis dedicat a la ràdio i no t'haguessis dedicat al teatre?
Jo estic segur que hauria sigut diferent, segur. Segur. Perquè el fet de dedicar-se al teatre suposa, crec, assumir des d'un principi que estàs visquent una vida inestable, una vida irregular, que no pots fer masses plans de futur, que t'acostumes una mica a viure el dia a dia, que t'acostumes, almenys quan ets jove i comences, que no ets tu qui pots planificar el teu futur, sinó que depèn de que uns directors, uns productors, uns empresaris, un públic s'enamorin de tu, els agradi, et vulguin tornar a veure. Jo crec que si m'hagués dedicat a la ràdio hauria tingut una feina més estable, vull creure, vull creure, i en qualsevol cas no hauria crescut en mi una cosa de la qual ara n'estic molt orgullós, que és aquesta sensació de que la vida és una cosa que passa molt de pressa i s'ha d'aprofitar cada moment. Jo he viscut tota la meva vida amb les maletes fetes, disposat a marxar cap allà on te fes falta. Mai he tingut sensació d'estabilitat, no? De viure en un lloc concret i de tenir tot resolt. Però jo crec que la ràdio sí m'hauria donat això. Potser m'hauria quedat a Barcelona, hauria tornat a Barcelona i jo què sé, hauria...
Potser hauries tingut fins i tot una família.
Estaria retirat en aquest moment, segur. Potser hauria tingut una família,
no, clar,
exactament.
Perquè
això que et deia de la inestabilitat del teatre i aferrar-te a aquest estil de vida que et dona el teatre, això que també et condiciona altres coses.
Però hi ha dues coses, em sembla, la sensació que m'has transmès sempre al Josep Maria Pou és, una, no fer res que no tingui un sentit, i l'altra, aquesta cosa, no sé si ho dic bé, d'anar per lliure.
No ho dius molt bé,
no?
De ser absolutament independent.
Sí.
Jo, com he dit sempre, sóc independent total de mi mateix. Sóc absolutament independent inclús de mi mateix.
Però això val tant per la vida personal com per la vida professional.
Sí, també, és a dir, no formar
part de capelleta, segurament, no? I de dir, escolta'm, si m'han de contractar, que sigui pel meu talent, que sigui per la meva feina, no?
Absolutament, vamos, ho has encertat en les dues visions, totalment. Jo estic content d'haver-me format jo la meva carrera, la meva vida, a base de no formar part de cap capelleta, de no comprometre'm pràcticament amb ningú.
No deure res a ningú, no?
Saps per què, sobretot? Perquè des del primer moment vaig veure clara, i ho segueixo tenint molt clar, dues coses. Que el més important és guanyar-te ja no tant l'admiració i l'aplaudiment, etcètera, etcètera, del públic, sinó guanyar-te el respecte del públic. Que el públic respecti la teva feina, que vegi que allò és una feina que encara que potser no li pugui agradar en un moment determinat, però que vegi que darrere d'allò hi ha un senyor que s'ho ha treballat, i que s'ho ha treballat molt en sèrio.
Aquesta diferència que fas entre admiració i respecte, què tens la sensació? Que l'admiració és més passatgera i, en canvi, el respecte és una cosa que té una mica més de fons?
Sí, jo crec que sí. Van unides, potser, les dues, però, en qualsevol cas, el respecte és... No, al revés. L'admiració és conseqüència del respecte, no? Jo crec que el que jo en dic... que és el que em fa sentir aquestes alçades molt content d'haver-ho tingut sempre, i crec que ho segueixo tenint, el respecte del públic, que quan el públic et veu sap que allò que estàs fent és producte de molta seriositat, de molt temps de feina, i de prendre-s'ho molt en sèrio, i de molt respecte cap al públic al mateix temps. Jo dic sempre que el que més m'ha mogut és el meu respecte al públic. Per això m'atreveixo a demanar molt respecte cap a la meva feina, perquè tinc un respecte enorme al públic. Jo sempre, quan m'envien un text nou per fer en el teatre o per fer a la ràdio o per fer a la televisió o al cinema, un guió qualsevol, un cop l'he llegit, em faig sempre una única pregunta. Quan, si és un programa de televisió, per exemple, el dia que, si jo faig aquest programa, si dic que sí en aquesta proposta, i aquest programa surt un dia normal, a la nit, a l'endemà al dematí, quan aquest programa hagi sortit a l'aire, com es diu, i l'hagi vist tothom, jo podré sortir de casa amb la cara ben alta? En sèrio, no hauré d'anar disfressat pel carrer perquè no em coneguin? Si la resposta és sí, podrà sortir de casa amb la cara ben alta, llavors dic que sí a la proposta. Aquesta és la pregunta que em faig sempre. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know.
Com
conversant, començant setmana amb el lector Josep Maria Pou, sentíem ara, sentim els Beatles, aquest Penny Lane.
A casa... Jo vaig veure la Monumental aquí a Barcelona, eh?
Tu hi eres al 1965?
Sí, home, esclar que sí,
900 peles, que sí, diu que senyor, expliquen
sí. No,
que
no, 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 crec que 900, no, però 400, sí, ah. No era de les primeres files, però sí, sí, en els meus millors records de joventut. I a més va ser pocs dies abans de que jo me n'hagués d'anar a la mili. Però ho recordo molt bé, aquella nit fantàstica, la recordo meravellosament. Tinc l'entrada emmarcada, també, a la paret del meu despatx.
Què tens més, Josep Maria, discos o llibres a casa?
A veure, si puntualitzem, segur, 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 segur que llibres. Perquè els, la majoria dels discos, més de 3.000 i pico de LPs, estan en un, com es diu això, en un magatzem...
En un traster.
En un traster.
D'aquests trasters que es lloguen.
D'aquests trasters que es lloguen i que es paga una fortuna cada mes. Doncs estan allà perquè no m'hi cabien a casa. Llavors vol dir que en aquest moment hi ha molts més llibres, els llibres sí... Jo no em puc separar físicament. Vaig aconseguir separar-me físicament dels discos, dels LPs, sobretot, que omplien les parets de casa meva. Quan hi va haver un moment que...
Ja hi havia una batalla en llibres-discos i tu per allà al mig, no?
I vaig triar llibres.
Vaig triar llibres.
Vaig triar llibres, sobretot perquè amb la música, el món de la música ha anat evolucionant de tal manera que ja no fa falta tenir a casa el suport físic, no? En canvi, el llibre... tot i l'iPad i de més, sempre és mirar, sempre és una cosa que...
Clar que has vingut aquí amb un llibre.
Em sento incapaç de no tenir un llibre a la mà, encara que sigui a mig del carrer anant d'un lloc a l'altre. Per tant, a casa en aquest moment hi ha molt més llibres, però la meva casa, jo he hagut de, així com altra gent canviava de casa, o al llarg de la seva vida ha hagut de canviar de casa perquè li anaven creixent els fills, o perquè anava augmentant el número de fills, jo he hagut de canviar de casa un parell de vegades o tres perquè em anava creixent el número de llibres i no hi havia parets suficients per estanteries.
Dones, llences, cremes, llibres, mai?
No, dono. Dones
llibres.
Dono molt. No sóc incapaç inclús de vendre'ls. Vull dir, faig neteja de llibres perquè s'ha de fer obligatòriament, no perquè si no se't mengen com herbes carnívores, no? A casa, i de tant en tant aconsegueixo, sobretot a l'estiu, quan tens una mica de temps, fer una neteja. I llavors, durant molt temps vaig estar amb caixes plenes de llibres, trucant a la gent per si els volia i trucant a associacions de veïns, i el... ningú volia llibres ni discos, de cap manera. I els llibres vaig trobar una manera, que és al voltant d'on jo visc, al centre de Barcelona, hi han tres o quatre tendes, per sort, d'aquestes de llibres de segona mà, que també compren llibres. Però jo vaig arribar un dia allà amb dues bosses carregades de llibres que pesaven una tonelada cada una, i els vaig dir, tingui, això és per vostès. I em van dir, esperi que els comptarem i li donarem no sé quant per llibre. Dic, no, sóc incapaç de fer negoci amb els llibres que m'han donat tant de plaer. Jo els regalo perquè algú altre pugui tenir el mateix plaer que tenia jo.
I amb els discos els hi has posat un pis.
I amb els discos els hi he posat un pis. Però fixa't quina cosa més curiosa. Va ser molt dolorós separar-me dels discos i prendre la decisió de fer-los fora de casa i portar-los a un altre lloc. I, però molt, molt dolorós. I de cop i volta me n'he donat compte amb el pas del temps d'una cosa increïble. Des del dia que va venir a casa una furgoneta i es van portar una pila de caixes amb 3.000 LPs i els vam anar a tancar, jo vaig tancar el candau d'aquell trastero del carrer València, per cert, me'n recordo, doncs jo no he tornat a necessitar mai més ni un sol disc d'aquells que estan tancats allà. Curiosament, què vol dir això? Que és un material inútil, que no el necessitem.
Però llavors vol dir que no tens cap disc a casa teva ara?
Sí, home, estic parlant dels LPs, els que tinc tancats. Els que tinc tancats al trastero són només LPs. A casa encara queden 2.000 i pico o 3.000 CDs, per descomptat. I llavors avui en dia la música, tu saps, escoltant-la amb streaming i de més...
Sí, sí. Clar, el que passa que jo penso, a veure, Josep Maria Pou, puc dir l'edat?
Sí, 78, a punt de fer-ne 79.
Val. I a casa seva, amb tots els llibres, amb tots aquests CDs, amb tota la música, no sé què dic, no hi ha un moment que dius, escolta'm, jo no necessito ja sortir. Vull dir, és que ho tinc tot.
Què et fa sortir de casa? Digui'm,
home,
què és el que t'empenya a dir, no, escolta, sí, vull anar, escolta, porteu-me, que tinc funció del pare, la gira que s'ha acabat ara, i me n'he d'anar a fer-la a Manresa. Doncs anem cap a Manresa.
Això em fa sortir de casa amb molt de gust. Això em fa sortir de casa amb moltes ganes. I sobretot, concretament, per això que acabes de dir. A mi em fa molta il·lusió, per descomptat, estrenar una funció a Barcelona i fer-la 5 mesos en el Romea o al Teatre Nacional o allà on sigui. Però sempre, sempre, sempre estic esperant el moment que un cop passat el compromís amb Barcelona comenci la gira per Catalunya i llavors es prolongui per Espanya. M'agrada molt anar de gira. M'agrada molt aquesta sensació de portar el teatre, fer arribar el teatre als llocs on el teatre no és fàcilment accessible o no és habitual. Això és una de les coses que em fa sortir de casa. El meu ofici, la meva feina, primordialment. Llavors, el trobar-me amb amics, de tant en quant, algunes tertúlies, algunes reunions més o menys habituals i periòdiques, però, curiosament, això que has dit tu, amb tants llibres, tants discos i de més, quin és el moment per estar a casa i gaudir d'ells? Això és una esperança, això és una entelèquia. Això és el que cada dia estic desitjant. O sigui, cada dia quan estic... Exacte, cada dia quan estic por ahí estic dient, ai, a veure quin arribarà el dia que podré estar a casa i no haver de sortir.
Ara em foten anar a la ràdio amb una entrevista.
Això s'emporta el llibre, eh? Agafat de la mà.
Per això estic parlant últimament, no estic fent molt passat, estic parlant de que em vull retirar contínuament, però si em vull retirar és per gaudir de... no de tot això, però d'algunes coses d'aquestes.
Mira, doncs, si has parlat de retirar, deixem que hi posem música.
Quizá porque mi niña sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas yo.
Clar, companys de generació, sí, amb el Serrat.
De generació, inclús, encara que no ens vam conèixer en aquell moment, vam compartir el mateix lloc d'estudis. Tots dos vam estar a la mateixa època sent alumnes de la Universitat Laboral de Tarragona. I no ens vam conèixer.
Ah, ell feia pèrit agrícola, no?
Exacte. I jo estava fent pèrit mecànic de no sé què, que em van portar allà per fer-ho, que no m'interessava gens, però els meus pares, amb la millor voluntat, m'hi van portar.
Una cosa de profit.
Va ser a posteriori, quan vaig descobrir, i ell també ho va descobrir, i riem moltes vegades quan ho parlem, que vam coincidir més de 2 anys.
Ma, i et fa enveja ara, perquè clar, el Serrat el tenim retirat des del desembre.
És clar que em fa enveja que ell ha sigut capaç de prendre una decisió que s'ha de prendre un dia, llevar-te al matí i dir prou, fins aquí, no? A part, deixa'm dir una cosa, amb aquest Mediterrani que has posat, aquesta és la millor cançó que s'ha escrit mai a la història de la música. Abans has posat Beatles, és igual, Beatles, Rolling, i sí, no hi ha cap cançó a la història de la música tan perfecta de construcció i tan inspirada com el Mediterrani.
A veure, tinc una altra possibilitat, eh?
A veure.
And now the end is near. And so I face the final curtain.
No tinc més recursos, però he pensat Beatles, sí, Serrat, sí, sí, i Sinatra, no. La cosa
has
d'anar per
has
aquí.
Has encertat completament, a més, completament. Aquests tres dioses omplen el meu món de preferències musicals.
Aquesta, totalment. Encara que no sigui del Sinatra, aquesta, originalment, sí, aquest com d'habitud, no? Aquesta, que en va fer llavors aquesta versió, però és una cançó
aquesta
molt
cançó,
rodona.
Si no recordo malament, és original d'un cantant francès que es deia Claude François,
sí.
Em sembla, que es deia com d'habitud.
I llavors em sembla que és Polanka, no?
Exacte, Polanka fa la versió anglesa, no? Exacte, i llavors Frank Sinatra la converteix. Frank Sinatra ha sigut alguna cosa més que un cantant, per mi, un acompanyant de tota la vida, ha sigut el meu professor d'anglès. Perquè jo vaig descobrir molt jovenet, quan vaig començar a estudiar anglès, amb 17-18 anys, ja volia saber anglès per entrar-me de tot, que entenia molt bé en el Sinatra. I és veritat, el Sinatra pronuncia un anglès perfecte, se l'entén molt bé, i jo vaig començar a escoltar Sinatra seguint amb les mans
la lletra cançons?
i traduint cançons i sobretot seguint la lletra. Hi ha una altra persona, un altre cantant que pronuncia quasi tan bé i fraseja quasi tan bé com en Sinatra, que és Shirley Bassey. pràcticament desapareguda, molta gent ja no la coneix, però Shirley Bassey va ser fantàstica, la de Goldfinger. Shirley Bassey pronuncia un anglès meravellós. Han sigut els meus dos professors d'anglès particulars. I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way.
Ara, Josep Maria Pou, per quant temps, per quants mesos, anys, no sé com s'ha de dir, tens feina compromesa, diguem, això que deies, aquesta cosa de la retirada, no retirada, sí. Però clar, com que aneu per projectes...
Clar, aquest és el problema, aquest és el problema, que no pots dir un dia, a partir de demà em retiro. Tens que dir, bé, tinc que calcular que quan acabi això, d'aquí 2 anys i mig, que ho tinc compromès i apareulat, i llavors va passant el temps...
O sigui, ara, per exemple, tens feina per què?
Ara, en aquest moment, jo et diria que tinc feina fins a finals apareulada.
Sí.
Apareulada, però molt en sèrio, eh? Molt factible, no? Pues a veure, jo diria que fins a finals del 20... Estem al 23. Fins a finals del 25, segur.
Carai.
Sí. Mira, ara estic... Bueno, he acabat tota la vida del pare en català, sí. La temporada del Romea, la gira per Catalunya, que ha sigut fantàstica. Ara estic amb uns dies de descans. He rodat la setmana passada 2 o 3 dies unes sessions amb una pel·lícula de Rodrigo Cortés fantàstica. Té una pinta fantàstica. He de rodar d'aquí un mes una altra pel·lícula a Madrid, 6 o 7 dies de feina en una pel·lícula. El mes d'agost he de gravar d'aquestes coses del libro hablado i aquestes coses de gravacions
d'audiollibres,
no? Un prell, que els tinc compromesos. Llavors ve un projecte molt, molt interessant que em tindrà ocupat de meitat d'octubre fins a meitat de desembre. A meitat de desembre començo a assajar de nou El pare, però ara en castellà, amb una companyia nova, amb actors de Madrid, i estreno a Madrid El padre, ja no serà El pare, serà El padre, i després de Madrid, 3 o 4 mesos a Madrid, he de fer gira per tot Espanya amb El padre, que m'arribarà pràcticament fins a octubre, novembre del 24. I llavors tinc un compromís per estrenar encara una funció d'un autor català que en aquests moments està escrivint per mi i per estrenar-la, suposo que en el Teatre Romea, que per alguna cosa és casa meva en aquest moment. Això vol dir que si tot va segons lo previst i amb l'acostum que tenim del que duren les coses, arribaré a finals del 25. Ara, en qualsevol moment puc dir prou, s'ha acabat, i llavors he de deixar penjat totes aquestes coses i tota aquesta gent, em sabria molt greu. Però
em pensava que et marcaves com al final del 25 com alguna cosa, no? Simplement és, al final del 25 és la resposta que em dones per quant temps tens feina en paraulada.
Exacte, jo sí m'ho marco. Jo dic prou, després d'això res més, res més. Però la carn és dèbil. Sempre hi ha alguna trucada, sempre hi ha algú que diu t'envio això, llegeix, a veure què et sembla.
Però és que no vull agafar res més.
Exacte,
no sé,
exacte.
Sí. Bueno, t'envio i ja està. Ja I tens el verí a dins,
i
no?
I començo a llegir-ho amb ganes de que no m'agradi, per descomptat.
Perquè tu vacances, jo, aquest cap de setmana, no? Primer cap de setmana d'estiu, et trobava gent a la platja que et deia què, ja estàs de vacances? No, no, cap de setmana, no sé què. La gent ja està pensant en vacances. Però jo avui pensava, dic, hosti, jo no em veig. Josep Maria Pou a la platja?
No, no m'hi has vist. M'hi vas veure. M'hi podies veure molt de jove, molt, molt. I passava...
Sí, quan fa que no vas a la platja, que no agafes banyador, tovallola, parasol...
Per anar a la platja i estirar-me la sorra? Doncs uns 20 anys, com a mínim.
Per què? Sí, sí, sí. Per què no hi vas?
Primer, home, primer perquè el sol no és massa bo. I m'han convençut d'això. No és que hagi tingut mai cap mal especial pel sol, però bueno. Segona, perquè... Quan ets jove aguantes les coses amb molt d'estoïcisme, però jo quan ets gran ja et comença a emprenyar no només el sol, sinó la gent que t'envolta, sinó la quantitat de sorra, el marxar a l'hotel o a la casa o allà on t'estiguis amb els peus plens de sorra, totes aquestes coses comencen a emprenyar molt quan passes dels 50 anys, no? I llavors vaig descobrir en temps, llama-me Sibarita si quieres, però vaig descobrir en temps que s'estava molt millor en una piscina meravellosa on hi hagués poca gent, amb una bona tombona amb un bon martini al costat i de més.
Llavors les teves vacances, com són de ciutat, jo pensava, dic, sí, potser les seves vacances és anar tant un mes a Nova York o un mes a Londres, no?
Les meves vacances han sigut sempre, sempre, sempre això que acabes de dir. Un mes a Londres, un mes a Nova York, 15 dies a París, 10 dies a Berlín, sobretot la més llarga estança sempre a Londres, a Nova York, sempre. O sigui, jo fa més de 35 anys que jo recordi que he anat a Nova York, tots els anys de vacances, sempre, sempre, sempre. I a Londres és com... Hi va haver una època que era com qui agafa el metro, pràcticament. Jo m'anava a Londres a veure una obra que acabaven d'estrenar i tornava l'endemà i em feia uns 15 o 20 viatges a Londres al llarg de l'any. Ara no tant, ara ja em cansa més.
Josep Maria Pou, un plaer, de debò, un plaer poder-te gaudir, poder-te tenir a prop i que avui hagis vingut a Islàndia a xerrar una estona.
Gràcies per convidar-me aquí a contar batallites de abuelito.
Sí, home.
Però a més m'has fet recordar moltes coses que no recordava. T'ho agraeixo a tu.
Una abraçada.
Una abraçada, grossa.
Reconcentrat. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Centrat.
Va, anem al mal. No s'ha parlat prou d'aquesta setmana. Qui comença? Tu, Candela, avui?
Com vulguis.
Va, vinga, de què no s'ha parlat prou?
De la fortalesa inexpugnable de les llavors.
Oh, ok.
Ho sabíeu que existia, això?
No, no sé de què m'estàs parlant.
Està la fortalesa inexpugnable, m'agrada molt la paraula, inexpugnable, de les llavors. Està, ara no sé si ho pronunciaré bé, que em perdonin els noruecs, a Svalbard.
O... Si hi ha algun noruec que ens escolta...
Sisplau,
que
enviï un tuit amb...
Que no es queixi. Si hi ha algun noruec que ens escolta, que no es queixi.
Svalbard, que és una espècie d'illa perduda entre Noruega i el Pol Nord. Està amagada a la part més profunda d'una muntanya...
Ah, val, ara hi he caigut. Ara sé de què estàs parlant.
Sí? Però doncs, digues. És això. Està amagada a la part més profunda d'una muntanya on sempre hi ha neu i gel. I ara aquí podria començar a sonar la sintonia de Joc de Trons, perquè sembla que us estic explicant això.
No l'heu preparat?
No, perquè, és, no, perquè realment se m'acaba de córrer. Però us heu d'imaginar una...
Mira, per què volem sintonia si ja us tinc a vosaltres dues?
Tenim l'Anna Pris cantant. Us heu d'imaginar una porta...
Tu vés fent, Anna Pris, per sota.
Seguida d'un passadís llarg que s'endinsa cap a dins de la muntanya. És com un iceberg, d'acord? Que des de fora només veus la punteta i la gran construcció està sota terra. I és que té fins a 150 metres de profunditat. L'equivalent a 50 pisos d'alçada.
No, però ara un moment. Això sembla que sigui mentida i no ho és.
No.
Això és seriós.
Sí.
És una edificació que hi ha dins d'una muntanya, en aquesta illa...
Svalbard.
Exacte, entre Noruega i el Pol Nord.
I està en una zona molt profunda d'aquesta illa, que sempre hi ha neu i gel, i està com si fos un iceberg, és a dir, està protegida completament per la muntanya, i tu, quan arribes allà, només veus com una porta, que seria la punteta de l'iceberg, i una espècie de passadís que es va endinsant cap a dins de la muntanya. I per què això? Doncs perquè està construït perquè la pròpia muntanya, la geotèrmia, o sigui, la muntanya en si, la geografia, el protegeixi d'erupcions volcàniques, de terratrèmols fins a 10 graus a l'escala de Richter, és a dir, tots, en principi, el terratrèmol més greu no hauria d'afectar aquesta construcció, i també de la radiació solar. I, a més, també està previst que si li fallés el subministrament elèctric, com que està cobert de gel, sempre hi hauria la temperatura idònia per protegir les llavors que hi ha a dins.
A veure, jo, sí, anava a dir, explica què hi ha a dins, perquè no sé si la gent li ha quedat clar exactament de què estem parlant quan hem dit això de la fortalesa inexpugnable de les llavors.
Clar, és que com que el títol portava llavors, doncs jo ja... No, però sí, ja dins quan tu hi entres, hi ha tres sales on hi ha emmagatzemades les llavors de cultiu de moltes parts del món. Llavors de cultiu, no ens hem d'imaginar plantes que no siguin de cultiu, d'acord? El seu funcionament és com el d'una caixa de seguretat d'un banc, és a dir, tu com a país li deixes la teva llavor i llavors la guarden de forma indefinida o fins que la necessitis i es queden allà. No estan exposades al contacte humà, ni a la llum solar, ni res. Queden guardades completament hermètiques. En aquest banc, a més, no hi treballa ningú de forma permanent. Només s'hi envia personal de tant en tant per guardar les llavors o per extreure les hores. Això, per exemple, en la pandèmia, que hi havia molta por del principi, que no sabíem què passava amb la Covid, com podíem reaccionar, què passava a les persones, què passava als animals, doncs el banc de llavors va dir no patiu, perquè això no de cap manera ha pogut estar contaminat, perquè s'hi va molt poques vegades i les persones que hi van tenen uns controls molt estrictes. Llavors, em preguntaves abans, què emmagatzema? Doncs sí. Emmagatzema 1 milió de llavors úniques i especials enviades actualment, això no vol dir que, òbviament, es anirà ampliant aquest banc, no? De 86 països de tot el món.
És a dir, que volen protegir una llavor, l'envien i la guarden en aquesta mena de búnquer.
Sí, és un búnquer, i es calcula que al món hi ha com uns 7 milions de plantes de cultiu, de les quals 2 com i una mica més són úniques. I d'aquestes el banc en guarda 1 milió, és a dir, encara en queden moltes que s'haurien d'amagatzemar per assegurar-nos. O sigui,
en el fons, d'espai n'hi hauria, no?, per guardar les
llavors. És el nostre passat agricultor, està amagatzem aquí. Com?
Dic, d'espai n'hi hauria per guardar...
En principi sí, les llavors...
7 milions de llavors.
Les llavors són petitetes, no haurien d'ocupar molt, però d'espai n'hi ha, és molt gran, són 3 sales enormes. No hi ha estat, no tinc algú, si m'ho voleu convidar, perquè esteu aquí ara sentint-me parlant.
Estaria bé, eh? El problema suposo que són aquelles llavors que van desapareixent, per tant, és mantenir les llavors que...
Per això fan la crida, que tots els països que creguin que tenen llavors úniques, doncs que les enviïn i que les emmagatzemin. De fet, fa relativament poc, el poble Cherokee va emmagatzemar les seves llavors en aquesta fortalesa inexpugnable de l'Àrtic, convertint-se en la primera tribu americana nativa en fer-ho. Per això és important, perquè al final és el nostre passat d'agricultors i per què ho podem necessitar? No cal pensar en la catàstrofe més complicada. A vegades, si t'encendia una zona que no, pots, no és molt
que
gran,
només es plantava,
però que
doncs,
només es plantava
zona,
allà i tu ja pots haver perdut la llavor, o jo què sé, hi ha un tsunami.
No, i amb la globalització hi ha moltes llavors que es perden perquè doncs es fan un tipus de meló, que és el
doncs
que
ja es deixa de
millor,
fer
però no sé què, i l'altre es deixa de fer. I aleshores potser hi ha 10, 15, 20...
Que això ja ha passat
tipus,
amb moltes...
Sí, no, i hi ha moltes llavors que ja s'han perdut, per això és important que
és
hi hagi...
Important.
El que em sembla curiós és que algú se li acudís, no?, de dir, protegirem les llavors, perquè... Al final hi ha moltes coses, no?
Però
això s'ha fet, tota la vida, eh?
Sí,
però que hi hagi com un òrgan mundial, no?, que digui, protegirem les llavors de tot el món.
Jo al principi, quan ho vaig llegir, vaig pensar, són llavors de totes les plantes que hi ha en el món, no de cultiu, que també és interessant perquè hem perdut molt tipus de plantes. Vull dir, i després vaig pensar, per què no fan una altra fortalesa inexpulsada? O sigui, anem guardant coses, perquè és veritat que hi ha moltes coses úniques que les anirem perdent, perquè ja ha passat, però és veritat, qui se li acudeix? Doncs la revista Time va qualificar aquesta fortalesa com el 6è millor invent del món l'any 2008. 6è. No sé quins eren els
del 6è,
però està bé. I res, el que us deia, que és el nostre llegat com a agricultors. I Espanya, de fet, l'any passat, hi va dipositar més de 1.000 varietats de vegetals de la col·lecció nacional. Uns 300 eren cereals d'hivern, uns 510 eren llegums, i després també hi havia 200 llavors hortícoles, bé, hi havia tomàquets i moltes varietats, però vull dir que Espanya també va fer la seva funció de dir, doncs mira, guardem totes aquestes llavors per si mai les necessitem.
Carai, ara m'ha entrat una gana de menjar un tomàquet que sigui bo, perquè a vegades tinc la sensació que es conserven les llavors
xungues,
les dolentes, saps? A dir, a veure, si aquest tomàquet no surt bo, per què guardem les llavors d'aquests tomàquets?
El que passa és que a vegades cullen el tomàquet quan està molt verd perquè aleshores pugui viatjar
també,
des de
també,
molt lluny
també.
El que hem de fer és quilòmetre zero. Si compres alguna cosa a quilòmetre zero segur que és bona, nena.
No, però és veritat, a veure,
carinyo,
no sé...
què vols aquesta nit? Vinga!
No sé si teniu al vostre entorn familiars o amics que hi ha una mica aquest tràfic de llavors. No, jo ho he vist, això.
No.
Ostres, aquests tomàquets estan quedant molt bons, perquè no em passes unes llavors, llavors
a mi no em sobreviu
llavors,
cap planta, com per haver de fer tomàquets.
No. Massa complicat, no?
No.
Jo ho he vist, això, d'aquest
tràfic de llavors. Jo he vist més aviat tràfic de tomàquets, és a dir, tu tens el teu petit hortet, te'n sobren uns quants, i estàs cansat de fer salmorejo l'estiu i de fer gazpacho, i llavors hi dones amb algú, dius, aprofita aquests tomàquets, i llavors et donen l'enciam, o alguna altra cosa.
Però això també, clar que sí. Ara unes ganes de menjar de tomàquets bons que, en fi. Va, Anna Pris, de què no s'ha parlat prou?
Jo volia recordar unes declaracions que feia Feijó. Ja sé que en parleu.
El tornarem a sentir.
Ja em perdonareu.
N'ha fet tantes, aquest senyor.
Feijó feia unes declaracions fa uns mesos, l'octubre passat, en una xerrada de Santander, i deia això.
La mentira o la postverdad no se esclaviza. Y de hecho podemos situar el nacimiento de la posverdad en aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84.
Ahí.
Que como ay. Saben...
Ahí, que a vegades la literatura no llegida o no contrastada...
S'ha quedat amb el titular, només.
Sí,
amb el títol del llibre, directament.
1984 no fou escrit en 1984, però volia recuperar aquesta idea de 1984 al PP, que està pactant amb Vox a tot arreu, i clar, sentim coses com aquesta que sentíem avui.
Tenemos la obligación de liberar a España
del presidente que se ha convertido en un peligro para las mujeres, del presidente responsable de la excarcelación de centenares de violadores.
Aquest és l'Abascal, deixem estar, perquè ja no cal sentir-lo més. Però aquesta és la qüestió, no sé si Feijóo ha llegit 1984, segons
fa
les...
Fa pinta que no.
Que totes estem d'acord que...
I si l'ha llegit encara és més preocupant.
Segurament. Però clar, potser li aniria bé. 1984, de George Orwell. No oblidem, que a vegades oblidem que el PP ve del franquisme i encara els hi queden bones rèmores en el partit i ara ho estan fent notar força i bastant, pactant amb Vox allà on poden. Jo avui he dit, mira, fer una classe bàsica de 1984, en el meu cas ho vaig estudiar a la universitat i des d'aquí deixa'm recordar la Mavi Dols, que va ser una professora que vaig tenir a la UAB, que va morir terriblement jove i que era meravellosa, que ensenyava literatura catalana, i amb ella vaig descobrir 1984, on hi tenim la nova parla. No sé si recordeu que hi ha, doncs, és aquesta distopia, ho sabem, que ens trobem a l'any 84, Orwell ho va escriure el 48, ho va publicar el 49, el va titular 1984, parla d'una dictadura totalitària liderada pel gran germà. Des d'aquí deixa'm fer també un petit parèntesi, que nosaltres recordem Gran Hermano, el Gran Hermano a l'estat espanyol, deixa'm dir que és el país on més edicions ha tingut aquest programa, 18 edicions, i per exemple n'han sortit perles com el Carlos Navarro, el Lloyas, que està en cerca i captura per complir una sentència de 6 anys per maltractament a la seva exdona, la Faina Betancourt, i els seus fills. Tornem a la dictadura de 1984, tornem a l'origen del gran germà, que hi ha molta gent que potser no recorda que el gran germà ve d'aquí. Doncs es tracta, què intenten fer? Intenten canviar el llenguatge, que aquests dies és el que estem veient en Vox terriblement, que és el que estan intentant fer constantment. Tenen la nova parla, és el llenguatge oficial d'Oceania, i està ideat per tal de satisfer les exigències ideològiques del Sokang, o el socialisme anglès. I què fan? Doncs intentar desfer el que ells en diuen la parla vella, que és l'anglès tradicional, o el que nosaltres aquí en diríem el català d'avui en dia, o l'espanyol de les Espanyes. Esperaven en el llibre d'Orwell que la nova parla arribaria a suplantar la parla vella cap a l'any 2050. Si això diem que aquesta distopia està parlant d'un futur, ens falten 27 anys. Per tant, ens toca fer molta feina. Aquesta nova parla intenta proporcionar un mitjà d'expressió de la cosmovisió, això és en paraules d'Orwell, i de les habituds, ho dic perquè com que Feijóo segurament no l'ha llegit, doncs jo aquí li explico.
Potser no té les paraules Feijóo, deixem textualment aquí.
I les habituds mentals pròpies dels afeccionats del Sokang, però també impossibilitar totes les altres formes de pensar. Si tu comences a treure paraules d'una llengua, el que fas és disminuir-la, i moltes vegades, clar, si una paraula no existeix, el concepte desapareix. Per tant, tu vols explicar una cosa, tergiversat, i al final resulta que ja no existeix com tu ho tenies entès. Hi ha una gran eliminació de mots indesitjables, o com a mínim intenten treure'ls de qualsevol significació heterodoxa. I Orwell ens posa aquest exemple en aquesta novel·la, 1984, de la paraula lliure. Diu, la paraula lliure encara existia en nova parla, però només es podia fer servir en afirmacions com aquest gos és lliure de polls, o bé, aquest camp és lliure de males herbes, però no podia fer servir la paraula en el vell sentit de llibertat política o llibertat de pensament, ja que la llibertat política i intel·lectual ja no existia ni conceptualment i, per tant, per necessitat no tenia nom.
Quina por, això?
Sí. Fa molta por, perquè després també s'inventen aquest concepte que és el crim de pensa, que si tu intentes utilitzar les paraules amb el significat que tenien abans, estàs cometent un crim.
Clar.
És el crim de pensa, innombrables paraules com honor, justícia, moralitat, internacionalisme, democràcia, ciència, havien deixat d'existir, simplement. Unes quantes paraules, ben poques, els feien de tapadora i tot encobrint-les les abolien. Totes les paraules que giraven entorn dels conceptes de llibertat i igualtat, per exemple, eren contingudes en una sola, crim de pensa, mentre que totes les que s'agrupaven al voltant dels conceptes d'objectivitat i racionalisme s'incluïen dins la sola paraula vell pensar. Bueno, tenia ganes d'explicar això, saps, de recuperar-ho, no? Perquè...
Aquest context, que a vegades va bé, també.
Aquests dies que estem sentint tantes... Mira, és que se'm posen els pèls de punta simplement veient cap on va l'estat espanyol darrerament, doncs fa por, fa una miqueta de por, i potser cal recuperar vells clàssics, és el que diuen, no? Recordar la història perquè no torni a passar.
Exacte, i recuperar-los i no quedar-nos només amb el títol, no? Que aquesta vegada també és una mica el perill.
I recordar que el franquisme va ser horrorós, perquè sembla últimament que el franquisme va ser una època que va passar i que no va fer gaire cosa, i va ser una època de tortures, d'assassinats i de, bueno, de manca de llibertats increïbles, i tinc la sensació que...
No està tan lluny, vull dir que hi ha moltíssima gent avui en dia que ho ha viscut en primera persona.
Franco va morir el 20 de novembre del 75 al seu llit tan tranquil·lament.
Espanya té una de les democràcies més curtes, perquè van viure amb dictadura molt de temps, per tant, està clar que afecta.
En fi, falten 6 minuts per arribar a 2:15.
Perdoneu, que he fotut mal rotllo ara.
No, home, perquè
estàvem amb les llavors,
una mica sí.
Ara vinc jo a parlar d'altres coses.
Ens hem quedat aquí ara rumiant
i...
Candela, va, arregla-ho, anem-nos
a... Arregla-ho, no ho sé.
Acabarem pitjor encara o què?
No, bé. Et vull parlar de narcohipopòtams.
Com? A veure.
Sí, a mi, de fet, tot bé, perquè vaig llegir un titular que em va atrapar moltíssim i posava: què fer amb els 130 narcohipopòtams de Pablo Escobar que envaeixen la selva de Colòmbia? Uh-huh. Evidentment, el titular em va fer el clic, o sigui, vaig entrar, el periodista que va fer aquest titular ho va fer perfecte, perquè em vaig llegir la notícia sencera, i el tema és que Colòmbia té un problema molt greu, en té diversos, però aquest és un altre, amb... els hipopòtams que a finals dels anys 70 va comprar Pablo Escobar, que era el capo del càrter de Medellín. Segurament molts de vosaltres...
Plata ja, o plomo, no?
Plata o plomo. Segurament molts de vosaltres sabeu què és aquest personatge. Si no ho sabeu, entreu a Netflix i a Narcos, perquè la sèrie és boníssima.
Si no ho saben, van uns quants capítols per darrere. Uns quants anys.
Us diré que a mi, quan va començar la sèrie, em van fer un spoiler de qui era Pablo Escobar, que va dir: ai, tant de la mare de Déu. I m'ho va fer el meu cosí, que té 10 anys menys que jo. Dic, bueno, per sort, puja millor que jo. Però bé, el resultat és que Pablo Escobar va comprar 4 hipopòtams per acompanyar, doncs, els seus elefants, les girafes...
Tenia una mena de zoològica a casa seva.
Aquesta obsessió dels ultrarics.
Quan s'obren els diners, no? Que no saps ben bé doncs què
fer-ne. No saps com blanquejar-los i dius, doncs vaig comprant cosetes i ja no, exacte, no saben en què gastar-se'ls. Quan Pablo Escobar va passar a millor vida, que jo no us faig cap spoiler perquè ja us ho he dit, això ja se sap, el govern colombià es va quedar amb totes les seves propietats, i entre elles, doncs, casa seva, no? L'Hacienda Nápoles, on hi havien els hipopòtams. I com que no sabien què fer amb aquells hipopòtams, doncs van dir, escolta, me'ls deixem aquí pasturant el seu aire.
I ja està.
Clar, eren tres
hipopòtams
femelles...
Hipopòtams que són molt perillosos, no?
Són els animals que
més perillosos, no?
Després de l'insectes, els animals que es carreguen més persones a l'Àfrica són molt perillosos. I, de fet, per això s'han mantingut durant tants anys, perquè la seva perillositat fa que també és part de la seva supervivència com a espècie. Però bé, eren tres femelles i un mascle... es va fer la màgia de la reproducció i ara en són 130.
Mare,
que si hagués estat...
Que no són gats, saps què vull dir?
No són gats. Si haguessin estat...
Ocupen un cert volum,
sí,
també.
Sí. Tres mascles i una femella, no sabem què hauria passat, però ara doncs,
s'ha
liat...
Se n'hi hauria 60.
S'ha liat una mica. Per què són un perill? Doncs perquè no són una espècie autòctona de Colòmbia i no tenen depredadors i s'estan carregant l'ecosistema de Colòmbia. A més, el que dèieu, és un animal que per naturalesa és molt viu i per tant és molt difícil de gestionar-los. Així que ja veurem què acaba passant amb aquests hipopòtams. Diuen ara que els volen traslladar a països veïns.
A més, deuen viure molts anys els hipopòtams.
A sobre, no? Diu, els fotrem aquí al costat.
Que l'altre, saps, s'emporti
els hipopòtams. Potser hi volen fer un zoològic. Clar, aquí acaba...
Mira, quan has llegit el títol de 130 narcohipopòtams, he pensat ahir. Que els fan ara
hipopòtams
fer de trasllat de
mula.
Mula, posen la mandanga allà dins.
M'he espantat una mica, eh? Espai en tenen, saps què vull dir?
Sí, però un moment.
Per això.
Que no se'ls... Bueno, que...
Ai, Miquel ens vol fer fora ja, home, Miquel, deixa'ns una mica més de temps.
Si ja són perillosos de lo normal, imagina't 100 mules, que no passés cap... Com fos aquell osso, que se'n recordeu que hi ha aquella pel·lícula de l'os que es va trobar
amb la cocaïna.
Amb la cocaïna.
Cocaïna verd, sí.
Bueno, doncs res, doncs diuen que ara els han de traslladar a països veïns i, òbviament, és un trasllat caríssim, que aquí ho pagarà a Colòmbia, el govern, per tant, els ciutadans colombians.
La gracieta d'aquest senyor, eh? Mare meva.
Pablo Escobar, però, és un ric com molts altres, que tenen aquests capritxets de comprar-se mascotes, que després, doncs, un compra hipopòtams i un altre, doncs, compra una altra cosa. Per exemple, Michael Jackson tenia un zoo sencer.
Ah, també, Un altre zoo.
Sí, un altre, a Neverland, i un ximpanzé, que es deia Bubbles, o Bubbles, que se l'emportava de gira i, a més, el presentava com el seu fill.
No em sorprèn.
Michael Jackson. Després, el raper Vanilla Ice tenia un cangur que se li escapava cada 2x3, que és el que tenen els cangurs, que no tenen ganes d'estar aturats. I en unes de les escapades ho va fer junt amb una cabra que també tenia. Tu imagina't, estàs fer veí d'aquest senyor i dius, espera que veig que el cangur i la cabra acaben de marxar de casa, s'han escapat. Mike Tyson tenia un tigre de Bengala que dormia amb ell, però se'n va haver de desfer perquè va sortir de casa, també el tigre de Bengala va fer un dia, va decidir fer expedició.
Sí, també busca potser un animal que no sigui tan perillós.
I es va menjar...
Tenia un tigre o un lleó, no?
Sí, el currupipi.
El currupipi.
Que venia d'un circ, que li van regalar d'un circ que estava per allà, i el currupipi el va tenir molt de temps. També estava amb un jardiner.
Però què era el currupipi? Era
un tigre.
Era un tigre. És que no sabia si era...
Sí, jo no sabia si era tigre o lleó.
Jo dubtava entre tigre i lleó.
Li van regalar el 1994 a la gent d'un circ. Sí, sí, ho tinc apuntadíssim. Bueno, en fi, que hi ha hagut molts famosos que han tingut les seves mascotes pasturant per allà.
Tu, Candela, què tens?
Jo, gossos. No em compliquis la vida.
Això no ens passarà, no?
No la vida, en principi, no. Només agafen paparres perquè ara és l'època.
Calla.
Ai.
Doncs, en fi, que si teniu molts diners i de cas, doncs millor que no compreu hipopòtams.
No.
I si pot ser, doncs no els abandoneu o deixeu-los en herència, no? Ni tortugues, bueno, perquè després passen també... les tortugues ninja molt.
No, però us he parlat de mascotes de rics, però no, hi ha mascotes riques, perquè després molts rics deixen l'herència sencera a les mascotes, que això en parlarem un dia.
Això en parlarem un altre dia.
Així sona, reconcentrat.